Esports COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE en el dia després de la coronació de Leo Messi com a millor jugador de tots els temps. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Ballori, què tal? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Una vegada més, Leo Messi coronat com el millor del món.
El rei torna a lluir la seva corona en forma de pilota d'or. Molt poètic, veritat, Ballori?
Molt.
Sisè trofeu per Leo Messi, que va posar l'ai al cor dels seguidors del Barça quan va dir, després escoltarem, que s'està apropant el moment de la retirada, tot i que va afegir al crac del Barça que li queden uns quants anys més de futbol.
Van Dijk i Cristiano completen el podi de la pilota d'or.
El central del Liverpool ha acabat segon, Cristiano tercer. A més, Alisson ha estat escollit com el millor porter i Megan Rapinoe s'ha endut la pilota d'or femenina. De Ligt ha estat escollit com el millor jugador menor de 21 anys.
L'Espanyol guanya múscul econòmic.
Sí, els ingressos de l'Europa League fan que el conjunt blanc i blau augmenti el límit salarial i disposi de 12 milions d'euros per reforçar l'equip al mercat d'hivern. Pablo Machín, l'entrenador, vol 3 fitxatges.
El Manresa juga avui contra el líder de grup de la Champions.
A 8:45, 20:30, Dinamo de Sassari, Baxi Manresa. El conjunt del Bages, 4 victòries, s'enfronta a un dels líders del grup A. Partit que serveix per tancar la primera volta de la competició i partit marcat per les moltes, moltes baixes del Baxi.
I Carla Suárez anuncia la retirada.
La tenista canària anuncia que el 2020 serà el seu últim any com a professional. Suárez té 31 anys i ara vol canviar, diu, les prioritats i centrar-se, entre altres coses, en la família.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch. I quines són avui, Albert, les enquestes Esports COPE?
En clau Barça, hem de preguntar de forma obligada per Leo Messi i per part del discurs que de seguida recuperem del crac del Barça, del millor jugador del món després de rebre aquesta sisena pilota d'or. Quantes temporades de futbol li queden a Messi al Barça? A partir d'aquesta, és a dir, aquesta i una més, aquesta i dues més, aquesta i tres més, o aquesta i quatre més. Hi ha un empat tècnic a aquesta hora, 3 de la tarda i 8 minutets, 38% dels vots, aquesta i dues més, aquesta i tres més. 24% pensen que aquesta i quatre més, i de moment 0% per aquesta i una més.
0%.
Jo crec que aquí hi ha un... és cor o cap, no? Allò de... No, no, escolta, que tiri com a mínim aquesta i la següent. No, no, aquesta i com a mínim dues més. Recordeu que estem sortejant una entrada doble pel proper partit del Barça a casa. El tenim, com qui diu, a tocar. És el Barça-Mallorca. Una altra pantalla. Pregunta espanyol. Després posem a sobre de la taula els números, però la bona trajectòria amb aquesta dualitat a Europa, a l'Europa League, amb aquest retorn 12 anys després a competició europea, fan que l'Espanyol disposi de 12 milions d'euros per fitxar al mercat d'hivern. Preguntem, aquests 12 milions d'euros és una xifra, és una inversió suficient per aconseguir la permanència? Sí o no? A aquesta hora... Molt igualada, de moment, l'enquesta, la pregunta, però aquesta hora guanya el no amb el 54% dels vots. El sí pel 46% de la parròquia del programa que han opinat. Aquí tenim entrada doble. Mira, ja que els calés l'està donant la competició europea, la sisena jornada de la fase de grups es tanca la setmana vinent amb un més que interessant, Espanyol CSK de Moscou. Tenim entrada doble. Per fer-ho és molt fàcil. Ens seguiu, heu de ser seguidors. Que ho mirem, eh? Que ho mirem, no feu trampa. Heu de ser seguidors del programa Twitter, @esportscope, i haver opinat en alguna de les enquestes mentre anem proposant aquests sortejos. Barça-Mallorca, Espanyol, CSK de Moscou. Una mica a Messi, no?
Una mica, sí.
Tot teu, Ballori.
Gràcies, Albert. Passen 10 minuts de les 3 de la tarda. El Marc Pairès està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Ballori. I la pilota, avui és la pilota d'or, que està a les mans de Leo Messi, ja roda Esports COPE.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Van 6 pilotes d'or, la primera el 2009, fa 10 anys, i la última de moment, ahir, el 2019. Dic de moment perquè ningú pot assegurar que la d'ahir serà la darrera. És més, jo apostaria que encara el veurem aixecar alguna més. Sigui com sigui, el fet que en porti 6 en 10 anys explica perfectament per què majoritàriament es considera Leo Messi el millor futbolista de la història, perquè ningú ha estat capaç de mantenir durant tants anys aquest nivell d'excel·lència. Messi porta 10 anys d'exhibicions contínues, decidint partits, la última diumenge passat al Metropolitano. Algú va dir que Messi era Maradona cada dia, i em sembla una de les definicions més encertades que s'han fet de l'argentí. La paraula retirada va començar a sobrevolar ahir a l'ambient. Esperem que encara trigui molt a arribar per seguir disfrutant tants anys com sigui possible del privilegi de poder veure jugar cada diumenge a Leo Messi.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
The Ballon d'Or France Football 2019 is Mr. Lionel Messi.
Hace 10 años recibí a mi primer Balón de Oro acá en París. Tenía 22 años, era todo impensable para mí, todo lo que estaba viviendo. Hoy, 10 años después, me toca recibir el sexto. En todo este tiempo nunca dejé de soñar, de seguir queriendo crecer. Soy consciente de la edad que tengo y estos momentos se disfrutan muchísimo más porque se va acercando el momento de la retirada y seguir disfrutando del fútbol, de mi familia, de los rivales, de toda la vida que me toca vivir. Muchísimas gracias y buenas noches.
Leo Messi va aixecar ahir a París la seva sisena pilota d'or, el primer futbolista de la història en aconseguir-ho, 2009 la primera, 2010 la segona, 2011 la tercera, 2012 la quarta, 2015 la cinquena i 2019 la sisena. Cristiano Ronaldo en té 5, amb 3 tenim a Johan Cruyff, a Michel Platini i a Marco Van Basten. Leo Messi, guanyador aquest últim any, per molt poc, 686 vots el van acompanyar al podi el central holandès del Liverpool, Van Dijk. 679 vots, només 7 vots de diferència entre Van Dijk i Leo Messi. I Cristiano Ronaldo, per ser absent a la gala, ja sabem que si no guanya el portuguès no va a la gala, ja més lluny, 476 vots. Megan Rapinoe, pilota d'or femení, trofeu Yashin, el millor porter, Alison Becker, porter brasiler del Liverpool, Ter Stegen segon, per cert, el porter del Barça, i trofeu Copa, el millor futbolista jove per Matis de Ligt, futbolista de la Jove. Deixeu-me saludar l'Helena Condis, que acaba d'aterrar a París. Helena, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda, Joan.
Bona tarda. Vas viure ahir a París una nit històrica, eh?
Sí, una nit històrica, una més per Leo Messi, pel barcelonisme. Feia 4 anys que l'argentí no guanyava la pilota d'or. Ahir es va tornar a coronar com el millor del món al Teatre du Châtelet de París, on no van parar de desfilar estrelles del futbol mundial, dels principals clubs europeus. Vam veure el primer en arribar, Lewandowski, el pitxitxi de la Bundesliga, que per cert el van asseure al costat de Leo Messi, just a la seva dreta. A l'esquerra tenia el segon al podi de la pilota d'or, Van Dijk, que com tu deies va quedar molt a propet de l'argentí, i molt glamour, ja saps, Leo Messi també anava molt elegant, amb una americana i uns pantalons negres de la marca Armani, que és la marca que sol vestir a Leo Messi, una camisa blanca, una corbata amb tons grisos, la mateixa, feia joc amb la dels seus fills Thiago i Mateo, i també Antonella molt elegant en tot moment acompanyant Leo Messi. Hi va haver un còctel previ a la gala, que va començar cap a les 8, mitja horeta abans que arrenqués la cerimònia. Allà es van reunir tots els jugadors: De Ligt, Lewandowski, Van Dijk, Alisson, Ter Stegen, De Jong, Griezmann, que també van acompanyar Leo Messi, perquè també estan nominats a la pilota d'or. Tots menys l'argentí, menys Leo Messi, que va anar a una sala a part al pis superior del Teatre du Châtelet, i allà es va reunir amb la seva família, també amb Bartomeu, amb part de la directiva, fins al moment doncs, que comencés la gala.
Hem sentit un trosset petit del discurs de Leo Messi, en recollia el guardó. Del discurs de Messi, sobretot, s'ha comentat aquesta frase.
Soy consciente de la edad que tengo y estos momentos se disfrutan muchísimo más porque se va acercando el momento de la retirada y es difícil. Repito, si bien me quedan varios años más todavía, en este momento parece que el tiempo vuela y cada vez pasa todo muy rápido, así que nada, espero seguir disfrutando del fútbol, de mi familia, de los rivales, de toda la vida que me toca vivir.
Me quedan todavía muchos años más, però ja va pronunciar, és una de les primeres vegades que ho fa Elena Leo Messi, la paraula retirada. I els termes Messi i retirada, clar, quan s'ajunten aquestes dues paraules es disparen totes les alarmes. Després veu poder parlar amb ell amb més calma i més tranquil·litat i va ampliar o matisar aquestes paraules, no?
Sí, perquè és que jo crec que era la primera vegada que li escoltava Leo Messi pronunciar la paraula retirada, i ho va fer amb un to i una expressió visiblement nostàlgica, no? Ho feia davant d'una platea que rendia un cop més a l'argentí, des d'on l'admiraven amb devoció els seus dos fills grans, Thiago i Mateo, i la seva dona Antonella. Per cert, quan van anunciar que Leo Messi era el guanyador d'aquesta pilota d'or, els dos fills es van abraçar efusivament al mig de la platea. Va ser una imatge molt bonica, i alguns, com Bartomeu, i jo pensava en el president, se'ls havia per al cor el sentir que Messi pronunciava la paraula retirada un cop de realitat. Té 32 anys i veu que s'acosta al fi de la seva carrera, una realitat que fa entrar una mica en pànic al barcelonisme només d'imaginar-ho, i per això, després del seu impecable discurs ja en el backstage a la zona mixta, vaig tenir l'oportunitat de preguntar-li a Messi pel seu futur en clau blaugrana, i aquest era el missatge de fidelitat i amor cap al club de la seva vida que transmitia l'argentí.
Hoy ha sido un día muy especial para ti, para los culés. ¿Puedes tranquilizar a toda la parroquia del Barça diciéndoles que vas a seguir, que te vas a quedar esta temporada, la que viene?
Sí, obviamente la gente del Barça me conoce y sabe que no hay ningún tipo de problema con esos temas, más allá de lo que sea un contrato, lo que siento yo por este club, más allá de cualquier firma, de cualquier papel, así que por ese tema no hay ningún problema. Y como dije antes, y repito, es simplemente porque quiero estar bien mientras esté en el Barça y pasa por ahí, no por otra cosa.
Paraules tranquil·litzadores de Leo Messi. Com deia l'Helena, la gala, evidentment, a París va estar el president del Barça, Josep Maria Bartomeu. Allà no va parlar, no va fer declaracions, però sí que va parlar a la seva arribada a Barcelona, a l'aeroport del Prat. Víctor Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Vas estar allà esperant a l'arribada de l'expedició. Van arribar molt tard, no, per cert?
Sí, passaven 3 minuts a 2:15 de la matinada, quan arribava tota la comitiva.
I li vau preguntar a Bartomeu per aquestes paraules de Messi, no?
Sí, van tornar a fer la mateixa jugada que al migdia, si recordeu, quan els jugadors van entrar per la terminal 1 del Prat, allunyats de la premsa i no per la de vols privats, on estàvem situats, i allà la directiva va sortir primer Amor, a Vidal, Borda i Òscar Grau, i l'últim, per recomanació del cap de seguretat del club, era el president Josep Maria Bartomeu, que, com havia fet al migdia Amor i Bordes, volia expressar algunes paraules, i es va referir, les primeres preguntes que a tots ens passaven pel cap era sobre les paraules que hem escoltat de Messi, parlant de la seva possible retirada i de l'edat, i ell va voler deixar clar, va voler tranquil·litzar a tots els aficionats culers.
No, porque hablo muchas veces con Leo y sé que le queda todavía mucho por jugar, más tiene contrato y va a jugar muchos años más.
¿Está cerca la renovación?
Bueno, esto es otra cosa.
No, hombre, es el primer paso, ¿no?, para seguir muchos años.
Hoy disfrutamos de este Balón de Oro, el sexto, y yo creo que habrá muchos más.
¿No le ha asustado entonces la final?
No, en absoluto, estoy muy contento.
Hay Messi para rato.
Sí, por supuesto. No, hem d'estar molt tranquils. El que passa que Leo és una persona molt responsable i ell té molt clar que la vida d'un futbolista és, doncs, el moment que s'acaba, no, però en el seu cas és que ha de llunyar. Ha de llunyar i, a més, té contracte i seguirà jugant. I torno a dir-ho, avui hi ha la sisena pilota d'or, hauré de tindre moltes més ell, campió, però s'haurien de guanyar moltes més en el futur, encara.
12 hores d'expedició, 1:15 de vol per anar a París, 1:15 per tornar a Barcelona, arribant a casa passades les 2 de la matinada, però tots estaven feliços per una altra nit històrica.
Gràcies, Víctor.
A tu.
Com deies, Helena, al costat de Leo Messi, allà a la gala, 3 futbolistes més del Barça, De Jong, Griezmann i Ter Stegen, que van viure en directe la coronació.
Va parlar l'alemany, Griezmann no va obrir la boca, evidentment no tenia cap intenció de fer cap declaració perquè estava molt afectat per la nit anterior, per la nit que havia viscut tan hostil al Wanda Metropolitano, i qui va sortir al backstage va ser Ter Stegen, que va quedar segon al podi de millor porter del món en aquest nou premi Lev Yashin, la pilota d'or pels porters que es van dur Alisson, el del Liverpool. Ter Stegen va volar en el mateix avió que Messi, que els altres dos nominats, com deies, De Jong i Griezmann, i com a portaveu del vestidor va ser qui va parlar i li va dedicar aquestes paraules d'elogi a Leo Messi.
Bueno, es Leo, ¿no? Leo ha dedicado toda su vida al fútbol y hace lo que más ama y por eso creo que se merece mucho más. Espero que le vemos aquí por los siguientes años también.
Això és el que esperem tots. I volia subratllar, Helena, i no oblidar-me del magnífic detall del futbolista del Real Madrid, Luka Modric, que tot i no estar entre els nominats, aquesta vegada va voler estar present a la gala per entregar-li personalment el guardó a Leo Messi.
Detall de Modric i també del Real Madrid, que li va donar permís al croat quan Modric va dir que volia anar a París per entregar-li aquesta 6ª pilota d'or a Leo Messi com a vencedor de l'any anterior. Un bon gest i una tradició que deia el croat que s'hauria de mantenir. A dalt de l'escenari, Modric es va sentir, com li deia a Messi, que el premi era molt merescut, i ja fora d'escena, darrere, al backstage on l'esperàvem, valorava així Modric l'absència del seu excompany de Cristiano Ronaldo a la gala, on va quedar tercer al podi.
Creo que fútbol se trata de respeto, y cuando no ganas, yo creo que por respeto tienes que estar ahí, porque se celebra fútbol como noches de hoy, y yo por esto estoy aquí, ¿sabes? Para celebrar fútbol, para mostrar respeto, porque fútbol se trata de eso y es muy simple.
Bon pal, ¿eh?
Sí, un bon pal a Cristiano. Va venir a dir que és una falta de respecte que Cristiano no estés ahir a París. Tampoc va anar el portuguès a la gala del The Best, que va guanyar Messi el 23 de setembre a Milà. Va preferir Cristiano Ronaldo anar a la gala del Gran Calcio Italià, que es celebrava ahir a Milà, on sí estava allà per recollir un premi, l'MVP de la Sèrie A. Li vam preguntar, també va passar per allà De Ligt, i li vaig preguntar directament si sabia els motius pels que Cristiano no havia vingut, i va dir que no tenia ni idea, no es volia posar en un jardí.
Perquè no la va guanyar ell.
Sí, no, però no es volia posar en un jardí, fa poc que es coneixen, i De Ligt tot just acaba d'entrar al vestidor de la Juventus. I també, ja que el tenia allà, vaig aprofitar per preguntar-li al central si se'n penedia de no haver vingut al Barça amb el seu bon amic De Jong, amb qui van estar una estona parlant abans d'entrar a la gala, i evidentment, clar, no podia dir que sí que se n'en penedia. Em va mirar, va mig somriure i va dir que no, que estava feliç a Itàlia. Un dels absents, perquè Joan, a la prèvia es parlava molt de si Neymar seria al Teatre du Châtelet, ja que París al final és la seva ciutat i té tanta tendència a viatjar a agafar vols, doncs no li costava res, no?, anar a la gala de la pilota d'or per saludar a Leo Messi, a alguns dels seus companys que estaven nominats. Ell no estava entre els 30 finalistes de la pilota d'or, i li vaig preguntar a Alisson, el porter de la selecció brasileña, company de Neymar de Canarinha, si entenia que Neymar no estés entre els 30 nominats, i atenció, perquè Alisson va dir que sí, perquè no és que Neymar només hagi tingut lesions en aquestes dues últimes temporades, sinó que també, deia, ha tingut problemes personals.
Carai, molt bé, Condis. Algun detallet més de la nit d'ahir a París?
Doncs que Bartomeu el vaig veure a l'arribada, junt amb Leo Messi, l'expedició del Barça, però després, a la sortida ni rastre del president, que segons em va dir gent que estava allà a dins amb ell a la gala, Bartomeu estava just darrere de Leo Messi, en segona fila a platea. Només tenia pressa per marxar i tornar a Barcelona. Deia, vinga, marxem.
Sabia que l'estava esperant el Víctor Navarro a l'aeroport.
Exacte.
No el volia fer esperar més.
I volia entrar en directe al partidazo, al final no va ser a temps, però tenia molta pressa el president, que va fer un viatge fugaç, igual que l'expedició del Barça, tot i que De Jong segueix a París perquè avui l'equip tenia festa, Valverde els ha concedit dia de descans, i s'ha quedat ell i la seva parella, que el va acompanyar passant el dia a la capital francesa.
Condis, gràcies i felicitats per la feina.
Adeu, fins després.
Adeu, que vagi bé. De seguida, més de Leo Messi a Esports Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Nuestra herencia. El legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, tres generaciones, 75 años de pasión por el vino.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Tres 27 minuts de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra en el dia després que Leo Messi rebés a París la seva sisena pilota d'or. Volem saludar ara Esports Cope a l'Albert Roca, entrenador i preparador físic, membre de l'staff del Barça del 2003 al 2008, quan Frank Rijkaard era el tècnic del primer equip, va viure, per tant, molt de prop els primers passos de Leo Messi al primer equip del Barça. Albert, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem? Com va la vida?
Perfecte. Molt, molt bé. Aquí a Barcelona ara i bueno, veiem molt futbol també, que és el que m'agrada.
I veient a Leo Messi aixecar pilotes d'or, eh? Aquell nano que va debutar amb vosaltres ja fa molts anys, ahir va aixecar la seva sisena pilota d'or. És increïble.
Sí, la veritat és que bueno, tot el que faci ell en aquests moments no, ja no pot sorprendre. Me n'alegro molt perquè és una persona que, com dius tu, no? Ja des de ben jove doncs, vaig tenir la sort de poder-lo tenir, de poder-lo gaudir en els entrenaments i veure aquesta evolució i on ha arribat, doncs, ja dic, no? és per estar contents.
Quan us va arribar al primer equip, jo crec que ja tots teníem bastant clar que seria un crac, que seria un futbolista de molt nivell, però tant.
Exacte, tant. Això no es pot saber. Realment nosaltres dèiem, bueno, ho veiem dia a dia i deia que cada dia ho està fent millor, però guanyar 6 pilotes d'or com ha fet, això potser no s'ho esperava ningú i realment, doncs ja dic, no, tothom, no, tots els jugadors que havien estat aquella època doncs s'han donat compte de que era potencialment un jugador impressionant, però bueno, que ha arribat a aquest nivell de potser ser un dels millors de la història, no? I això sempre és complicat de predir-ho, no? I bueno, el temps li ha donat la raó al Messi en aquest sentit.
A mi el que més m'admira d'ell és la regularitat, no? La capacitat que està tenint per mantenir durant tants anys un nivell tan bèstia. Al principi de la seva carrera va tenir un moment difícil, un moment de lesions, i des d'aquest punt de vista també jo crec que s'ha de subratllar que ell també va ser un exemple de com es va donar compte d'això, de com va canviar d'hàbits a temps per superar aquesta situació, no?
Tu has dit, no? És un jugador que jo crec que cada vegada entén més el seu cos, ja de jove, evidentment, el que té, no? Començar a ser professional, començar a conèixer és complicat, no? Jo crec que l'estrès que té un jugador de jove i algú que les ganes de fer-ho bé, el nivell, evidentment, de preparació que exigeix doncs un primer equip del Barcelona no és fàcil. Però bé, amb aquesta qualitat tan gran que té i aquest coneixement, ja dic, no, paulatinament del seu cos ha fet que bueno, que es lesioni menys i que bé, que mantingui aquest nivell de qualitat que tots veiem cada diumenge.
La gran pregunta, Albert, fins quan creus que pot aguantar?
Això és una mica com la gallina de los huevos de oro, no? Evidentment s'ha de cuidar en diversos aspectes perquè el jugador doncs pugui mantenir o pugui arribar a tindre una edat amb el que tots esperem que no, que mantingui aquest rendiment. I potser es tindria que treballar en tres aspectes bàsics, crec jo, no? Que seria doncs, el treball de musculació, el segon seria la recuperació i el tercer seria potser la nutrició. No? Vull dir que aquests tres aspectes són bàsics per mantenir aquest nivell de qualitat que té en aquests moments aquest jugador.
Ho hem comentat d'altres vegades. Tu el veus al camp, et fixes en ell i el veus perfectament com s'autoregula, no? Com hi ha molts minuts que està caminant per la gespa, però després és molt selectiu a l'hora d'apretar en accions determinades en atac o quan ell decideix ara vaig a pressionar, no ho fa de forma gratuïta. S'autoregula molt.
Sí, jo crec que es relaciona una mica amb tot, no? Vull dir, es relaciona el fet que ell, evidentment, no? Té més edat, però també a nivell tàctic sap els moments que pot ser més decisiu. I l'altre dia, no sé, enronant l'entrenador mateix de l'Atlètic de Madrid, deia una cosa molt certa, no? Que quan el partit està trencat, doncs ell se n'aprofita d'aquestes circumstàncies. També és veritat que la seva forma de jugar doncs, ha anat variant en funció també del que diem, no? D'aquest desgast i de tots aquests anys. Potser doncs, el Messi que teníem al principi era un jugador molt més explosiu, ara és un jugador que no ha perdut tant la seva força explosiva, però sí que, evidentment, la llueix menys i, en canvi, doncs, deixa entreveure doncs, aspectes molt, molt importants, com és l'organitzar, el fer l'últim passe, i evidentment de tindre sempre tots els jugadors que estan al seu costat, no? Pues al tanto de que com evolucionen l'última part de camp, no? I sobretot en els minuts doncs que o en els moments especials potser, no? En els moments decisius.
El cos aguantarà el que hagi d'aguantar. Jo crec que des del punt de vista mental no veig que hi hagi problema, perquè és un futbolista que li agrada tant jugar a futbol i després el tema de la pressió porta tants anys aguantant la pressió de ser el millor del món que des d'aquest punt de vista jo, vamos, no tinc por.
Tens tota la raó. Si hi ha algú que marca la diferència entre un jugador molt bo i ell és que jo crec que ell gaudeix, ha disfrutat sempre del futbol. No? Jo me'n recordo, no?, que en aquella època els entrenaments o després inclús dels partits, no?, encara volia fer doncs jugar a futbol tennis o volia jugar... És una persona que en aquest sentit no... pot estar a l'estiu i pot estar doncs una altra vegada amb la pilota i no li cansa mai, i això és decisiu, no? I això és decisiu per veure que el jugador doncs en aquest sentit és el que farà és si vol seguir jugant i aquest nivell és cuidar-se, i el que hem dit, no? Cuidar-se de la manera pues que cal perquè duri més, i és per això que hem dit lo de la recuperació, de poder tindre més hores de ja no simplement en el camp, sinó també amb l'entrenament invisible, no? Diguéssim, fora del camp, i també amb algo que és importantíssim, no? Com és el tema nutricional, que sabem tots doncs, que en el seu moment ja va fer els seus canvis per això, no? per intentar doncs, maximitzar i optimitzar el seu rendiment.
Esperem gaudir-lo molts anys més. Albert Roca, un plaer. Moltes gràcies, eh?
Moltes gràcies a vosaltres.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, debats, informació, protagonistes...
Jo crec que el Messi té de menjar part. El normal, el lògic és que guanyi aquestes pilotes d'or, que alguna vegada tenia que haver guanyat. El Messi no és de primera línia. El Messi és una de galàxia.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
I ara el la bata a Sportscope a les 3:35 minuts de la tarda amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Joan, què tal? Com estamos?
Muy bien. I amb el Tomàs Guas. Què tal, Tomàs?
Molt bé, guapos, què tal?
Molt bé, aquí parlant de Messi. Parlant de Messi, que... Bé, seguim parlant de Messi perquè ell ens obliga, perquè va guanyant pilotes d'or, però hi ha poques coses noves que se'ns acuden, Tomàs, no?
Sí, no, home, aquest debat, no?, de quan ell diu per primera vegada que això, el final s'acosta i tot això, pues clar, ens fa veure la realitat de la vida, no? Vull dir que, clar, tot això, pues, aquest nano que va començar que tenia, què, 7 anys de primera divisió?
Sí.
Clar, aquest mes de juny farà 33. Sí, home, sentia l'Albert Roca, tot això sí, és veritat tot el que diuen, però, clar, jo poso l'exemple del Modric, no? Quan està bé i funciona, pues, jugador extraordinari, però que són 34. Vull dir que, clar, que això, pues, dius que queda un tros extraordinari, segur, però cada vegada, cada dia que passa, menys tros. És la vida, no hi ha, per això no hi ha remei.
Él, de momento, Emilio, síntomas de que la flecha baja un poquito, no da, al contrario. Yo lo veo, es que lo veo, no sé si decir mejor que nunca, seguramente es pasarse, pero está todavía muy, muy arriba.
Bueno, yo creo que todos consideramos y opinamos que el tipo de fútbol que hace él es un tipo de fútbol de ratos, ¿no? O sea, es decir, no es el Trofa este, ¿no? No es el Valverde este que ha salido, no es Casimiro, no es un tipo que, como siempre decimos, y Tomás en este sentido siempre lo define así, él puede estar paseando por el campo, él puede, tenemos en cuenta, para mí es muy importante, que este es un deporte de 11, esto no es fútbol sala, es donde hay 5 solo, hay 11, pues si hay 10 que se parten la cara por él, pues no sé, yo esta tesis que siempre ha expresado Tomás, de que jugando como está jugando, puede pasarse años, yo la comparto plenamente. Otra cosa, cuidado, otra cosa es que esa velocidad rompedora, ese quiebro, esas fibras, que son a lo que se refiere Tomás respecto a los años que no pasan, ya no sean tan explosivas para poder hacer la carrera esa milagrosa de coger el balón a la derecha después de pedírselo a gritos a De Jong, librar a dos, hacer la pared en el semicírculo de Suárez y ponerla o fuerte o floja en el sitio que toca. Eso da la sensación de que se puede hacer casi con 40 años. Pero si, como muy bien dice Tomás, las fibras, los músculos, los ligamentos ya no son, aunque él se cuide mucho y haya dejado hace, como dice, como hemos contado mil veces, que hace 15 años o 20 se dejó de comer una bolsa de conguitos, como descubrió no sé quién, que se la comía de vestuario, pues, lógicamente, pues le cambiará todo, ¿no?
Sí. Ell, quan comenci la decadència, Tomàs, serà física, perquè mentalment jo tinc la sensació que és un tio que li agrada tant jugar al futbol i, a més, el tema de la pressió no l'acusa, que d'això no es cansarà mai, jo crec, eh?
Sí, home, suposo que hi ha un dia que el que no et porta són les cames, no? Suposo, clar, de dir que és el que diem, també és el que t'envolta, no? Vull dir que al costat d'ell hi ha un nano amb 20 anys que és el defensa central. I dic, escolti, jo contra això com ho peleo, clar, tot això t'ho dius, escolti, 36, 37 anys. Bueno, que la qualitat el pot portar, home, i que no es lesioni, clar, evidentment, no?
Sí.
No
i després...
Cap...
I després també, Joan Tomàs, jo crec que n'hi haurà una cosa que potser serà molt, molt, molt important, i jo tinc una dubte ara sobre el respecte, no sé si... Que és el fet de que li canvi la mentalitat de no ser Déu al camp, no? O sigui, és a dir, que aquesta... Com no parlem de decrepitud, vale, sinó que parlem de no ser tan explosiu i no ser tan ràpid, no ser tan golejador, no sé, un rol, una personalitat, una manera de jugar al camp que sigui com el viejo Totti aquell de la Roma que tanto nos gustava, o que, ¿m'entiendes?, probablement con menos protagonismo, pero claro, eso cuando uno... Eso, ahora estoy pensando, por ejemplo, en Valentino Rossi, con perdón, que me meta en lo mío, pero claro, un tío que ha ganado 115 carreras de 400 que ha hecho, que se subió al podio 260 veces de 400 carreras.
Cuando dejas de ser el mejor, eso
claro,
cómo lo asimilas,
que,
¿no?
Que ha dejado de ganar, que ha ganado 9 títulos del mundo y que lleva 10 años persiguiendo el décimo y que de pronto tropieza con Marc Márquez, que se lo quita todo. Claro, entonces tú puedes estar ahí siguiendo tu negocio, divirtiéndote, corriendo, pero ya sabes que no vas a ganar, ¿no? Entonces, si en esa mente está el hecho de decir, no, yo
quiero competir o seguir compitiendo mientras pueda ganar, mientras pueda ser pichichi, mientras pueda ganar valores. No, no, yo quiero seguir compitiendo mientras me divierta, mientras me lo pase bien, mientras en mi club me consideren, mientras mi afición me quiera, mientras pueda dar cada dos partidos dos goles. Claro, eso, ¿me entiendes? Sí. Y después también, y guardo y termino, y después también está otra cosa que nadie contempla. Y que a lo mejor mirando a este muchacho hay un punto que deberíamos de contemplar, que es esa felicidad que él expresa con su familia, ¿me entiendes? Entonces, claro, hay un momento, ¿me entiendes? Por ejemplo, vuelvo a lo mío, Casey Stoner, que es un piloto sensacional, campeón del mundo con Ducati de motos, dejó de correr con 26 años porque Alexandra, su mujer, le dio una hija, yeah, y dijo que él quería estar con su hija, yeah, y se fue, que es lo que el otro día dijo Alex Espargaró, que dijo, yo tengo dos perritos fantásticos y dos gemelas maravillosas y una mujer estupenda, y si a Pina no me da una moto el año que viene para que gane, o para que intente ganar, me voy a Andorra, que estoy mejor.
Sí. No, y supongo que, claro, que evidentemente es una cuestión de coco, ¿no? eso también. Pot haver una barrera, que és el 2022 al Mundial de Qatar.
Yeah.
Que aquest home, això, 3 anys més, en podeu un Messi que a mi les 35. Si realment la providència l'eter reservat que al final guanyarà un Mundial, que seria el 6è o por ahí que jugaria per criatura, no ha tingut la sort de fer-ho mai, ja soy campeón del mundo, 35 anys. Quina motivació pot tenir aquest fallo?
Hay una cosa, Tomàs, Joan, que és... que para mí también es muy importante, muy, muy importante. O sea, si cogemos a los monstruos, ¿vale?, y hacemos una radiografía, hostia, a mí personalmente me cuesta encontrar una radiografía más perfecta que la de Messi. O sea, es decir, y cuidado, esto que voy a decir no es acusando a los otros, ¿vale? Pero Messi no tiene los líos de Piqué, Messi no tiene los líos de Neymar, Messi no tiene los líos de Mbappé, Messi no tiene los líos. ¿Me entiendes lo que yo
tiene digo? Una vida fuera del fútbol muy estable, que para un futbolista es buenísimo, eso es buenísimo.
Entonces, claro, Messi un día descubre que tiene, o alguien de al lado suyo, le descubre que tiene un problema dietético y se va al tío este italiano o al que sea, tal y cual. Messi ha sido capaz, por favor, Messi ha sido capaz de fagocitar, es decir, de quedarse para él a dos tíos del Barça que estaban en la oficina de los jugadores. El Costa este y el otro van con él todo el puto día. Ya no trabaja para los demás. ¿Me entiendes? La familia esa de che, los hermanos y su padre han montado... O sea, es decir, ¿qué le ves tú a Messi? ¿Me entiendes lo que decir? Se metió y montó un restaurante y no funcionaba y lo cerró.
Sí.
¿No se arruinó?
Sí, sí, es veritat, es veritat. Sí, sí, ¿entiendes? Total, que té al voltant l'acompanya, és veritat.
Yo creo que esa es... O sea, cuando la gente habla de él, habla de estas excelencias, pero también habla de la normalidad. O sea, este tío, como contábamos el otro día, me parece, yo solo pongo Instagram y vídeos jugando fútbol con sus hijos en el patio de su casa.
Paseando al perro.
Y con el perro este.
Sí.
O sea, ¿de qué me estamos hablando?
Sí. Per cert, bon detall de Modric, que Tomàs, ¿eh? Com ara
extraordinario,
ser.
No.
Allà, bueno, entregant la pilota d'or,
bueno, no,
i tal.
Bueno, extraordinario. No. Ejemplar. Sea por el Real Madrid, perdón, Tomàs, sea por Modric, sea por...
Por los dos.
Ejemplar. Sí, ¿me entiendes lo que quiero decirte?
Sí.
Ejemplar. Y después, y no olvidemos una cosa, ¿eh? O sea, ejemplar que Cristiano Ronaldo el año anterior no lo hizo con él.
Sí, es verdad. Molt bé, Tomàs, ¿eh? Molt bé, Modric.
No, pero yo supongo que es una cuestión de educación. Y, claro, venim de la conya del gris, va morir, etcétera. Van ser anys de ser portugués, no sé quantes coses és... Sí.
Es lo que hablamos siempre, Tomàs. Cuando alguien hace una cosa normal, parece que sea excepcional. Lo que ha hecho Modric es lo que hacen nuestros hijos cuando quedan nuestros hijos, cuando iban a casa de los vecinos y pedían las Coca-Colas, por favor, y no abría la nevera y la cocina. ¿Me entiendes? Y cuando te los devuelven a casa, dicen, oye, ¿qué hijo tienes? Pide las Coca-Colas, por favor. ¿Pero qué me estás hablando? O sea, las Coca-Colas se piden por favor. O sea, es decir, ¿qué me estás contando?
Sí, sí.
¿Entiendes? Una cosa tremenda.
Senyors, ho deixem aquí de moment. Emilio, Tomàs, un plaer com sempre. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Adéu.
El Barça de la Pilota d'Or vol consolidar el liderat.
ho viurem com sempre amb el millor equip de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça-Mallorca.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Quarts de 4 de la tarda, parlem de l'Espanyol, de seguida protagonista en blanc i blau, però abans, Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, senyor Ballori, bona tarda.
Hem de parlar de la xifra del dia a l'Espanyol, que són 12 milions.
Que no és poca cosa, 12 milions d'euros a l'hoquei de la Lliga aquest matí ha arribat a les oficines de l'Espanyol, perquè gràcies als ingressos que ha estat tenint l'Espanyol a l'Europa League, haver passat a la fase de grups, per exemple, de la fase de grups a la fase de creuaments, incrementen 12 milions al límit salarial. Disposa, doncs, de més diners per fer bones operacions i satisfer el que vol Pablo Machín, que ara t'explico. Paraules aquest migdia, amb un esmorzar que hem fet compartit amb Roger Guas, del director general corporatiu de l'Espanyol.
Pel que és el mes de gener, per la temporada de fitxatges del mes de gener, el club disposarà, gràcies a la participació a la Euroleague, d'aproximadament 12 milions nets de límit salarial. És molt important dir això no és la quantitat que tenim per fitxar o no, sinó el que nosaltres realment podem imputar a el que se'n diu la nostra compte de resultats anual de la temporada 19-20. Per tant, obrirem un marge de 12 milions i, per tant, contents de que puguem revertir tota aquesta situació, perquè el club, en el fons, està entregat a revertir-la i estem convençudíssims de que això serà així.
En aquests 12 milions, Joan, està el sou del futbolista fins a juny, l'amortització del que tu pagaries en cas de ser un traspàs, en definitiva que pots fitxar tres bons futbolistes, em sembla a mi, amb un bon sou, si vols i si ho trobes. Machín ha demanat...
Tres futbolistes que són els que vol Machín.
Sí, un davanter centre, evident, un migcampista de banda dreta amb projecció ofensiva i també, atenció, perquè a mi això m'ha sorprès, un carriler esquerre. Un carriler esquerre, és a dir que, atenció a la posició que habitualment ocupa Pedrosa, que tampoc està fent la temporada de la seva vida.
No està gaire bé, no.
En definitiva, que el club està a punt d'estar sanejat, a punt d'entrar dins d'una categoria que la Lliga diu A, que només hi ha 7 clubs de primera que ho han aconseguit, perquè amb l'ampliació de capital ja no es deurà res a Raster. Socis, 27.329. Són 2.608 més que l'any passat. Abonats, 22.970, 2.631 més que l'any passat. En definitiva, que el club, si se'n va a segona, segons Guasch, se'n sortirà i que Chen no farà cap moviment ni cap espantada ni res de l'altre món. Tranquilitat, almenys un dimarts una mica tranquil.
Comentem la jugada amb Sergio Morgado, exfutbolista de l'Espanyol, formava part de l'última plantilla que va perdre la categoria i exsecretari tècnic també durant alguns anys de l'equip blanquiblau. Sergio, hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo va la vida? ¿Qué estamos haciendo?
Pues ahí andamos, liado con el fútbol, como siempre.
Bueno, oye, ¿y cómo ves la situación del Español desde lejos, Sergio? Duro, ¿eh?
Hombre, desde lejos, evidentemente desde lejos, ¿no? Quizás la gente que esté ahí trabajando, pues lo verá bastante más duro, pero sí, hombre, con preocupación, pero yo lo veo con ojos optimistas, porque sigo pensando que tiene un buen equipo, una buena plantilla y jugadores de sobra para salir de esa situación.
O sea, ¿no crees que sea un problema de calidad de la plantilla, sino de que, bueno, que están los jugadores ahora mismo en un bache, en un hoyo, y que les está pudiendo un poco la presión, o qué?
Sí, efectivamente. Yo creo que le pasa a los equipos grandes y a todo el mundo le pasa. Quizás un mal comienzo de liga por circunstancias, entre una dinámica mala y evidentemente luego cuesta salir de ahí, ¿no? Ves que van pasando la jornada, 14 jornadas, sigues ahí, no ganas lo que necesitas y bueno, y encima el rival que tienes el domingo precisamente no es el mejor, ¿no?
Claro, el Madrid. Oye, ¿cómo se sale de ahí? Porque la bala del cambio de entrenador la hemos gastado ya.
Hombre, yo creo que Machín es una persona que ha estado trabajando en equipos, bueno, no con crack, ¿no? Digamos, ¿no? Como solamente en la época del Sevilla. Y yo creo que eso, la única situación es trabajo de todo el mundo, ¿no? Yo creo tanto jugadores como cuerpo técnico, evidentemente que tendrán las pilas puestas, porque saben que, claro, que la situación se va cortando y hay que salir de ahí lo más rápidamente posible.
Morgado, tú que fuiste director deportivo aquí en el Español, que es tu casa, también te enfrentaste a mercados de invierno. Es evidente que el Español va a tener que fichar. Esta mañana nos han dicho que tienen 12 millones más de límite salarial para utilizar. Machín quiere un delantero, un mediocampista por la derecha y un carrilero izquierda. Bueno, pero ¿se encuentran gangas? ¿Se pueden encontrar buenos jugadores en enero o no?
Hombre, yo creo que sí puedes encontrar buenos jugadores, ¿no? A lo mejor es difícil, pero tendrán un seguimiento hecho de los jugadores a lo largo tanto de este año como el año pasado y anterior, ¿no? Y quizás hay jugadores que, bueno, que su situación ha cambiado en los clubes y que puedan acceder a ello. Evidentemente, con dinero es posible, sin dinero es muy difícil. Y si tienen 12 millones, pues bueno.
Algo es algo, ¿no?
Ah, exactamente, o sea, no es lo que pueda tener uno de los equipos grandes, pero algo es algo, evidentemente. Y yo creo que Rufete y Óscar y la gente que está ahí, seguro que tienen nombre sobre la mesa y estarán intentando, bueno, llegar a acuerdos y negociar esas situaciones.
Ahora, sería equivocarse pensar, bueno, ahora en invierno van a llegar dos o tres jugadores y nos van a arreglar la situación. ¿Eso sería un error, pensar así?
Hombre, yo creo que no. Siempre, a lo mejor, no. O sea, es muy difícil. Y quizás llegue alguien que entre en la dinámica del equipo, de la plantilla, del juego, de lo que quiera el entrenador, y le da un aire nuevo al equipo. Eso nunca se sabe. Es que el fútbol no es lineal. El fútbol tiene cosas que a veces sorprenden y quizás vienen dos jugadores o tres jugadores o uno, un goleador y empieza a hacer goles. O sea, eso es así.
¿A quién fichaste tú en enero? Que no me acuerdo, Morgado.
Es que yo ahora mismo no sé decirte, no me acuerdo a quién hicimos en los mercados de invierno. No me acuerdo.
Seguro que serían buenos por eso.
No, bueno, o sea, por lo menos para salvar las situaciones. Era una situación completamente distinta, ¿no? Sobre todo a nivel económico, ¿no? Que el club estaba con un plan estratégico para evitar o para quitar déficit, perdón.
Sí, pero tenías...
Estaba todo el día con los números.
Marco, sí, pero tenías a Tamudo de delantero, chico.
No, eso está claro, o sea, eso a veces es lo que se necesita, ¿no? A veces es lo que te digo, es encontrar o es alguien que venga y diga, pum, desde el primer día, ¿no? Se adapte y le dé aire nuevo al equipo y si ya mete goles, pues ya es... la leche, ¿no? Sí. Hablando mal y pronto.
Sergio, una última cosa, que tú has vivido el fútbol desde todos los puntos de vista y te quiero preguntar, el otro día la rueda de prensa de Machín, que después del partido fue muy duro con los futbolistas, ¿eso sirve? ¿Va bien? ¿Puede hacer reaccionar al equipo? ¿Se te puede girar en contra?
Yo creo que no, yo creo que a veces va bien también poner las cartas sobre la mesa, por no decir otra cosa, ¿no? Y yo creo que a los jugadores o a los profesionales, gente como Granero, como Víctor Sánchez, como Diego López, David, o sea, gente veterana y gente que ya lleva también vivida mil batallas, pues saben que bueno, que es normal, que es lógico que el entrenador exija porque se están jugando muchísimo, ¿no? Yo creo que eso no es malo tampoco.
Muy bien. Sergio Morgado, un placer, gracias por atendernos, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, un abrazo muy fuerte para todos.
Esports Cope.
Estàs informat.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Berti.es y calcula tu precio ahora.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Buenos días. Vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan pronto.
No hay problema. ¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Lo hacemos por prevención. Han robado a mi vecino de arriba. Y si han entrado en su casa, podían haber entrado en la nuestra.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD, 916-1515.
Anem al bàsquet, Albert, que avui juga el Manresa partit de Champions.
Sí, torna la tercera competició europea en importància després d'una setmana de descans. I és partit xulo, és partit gran, juga a domicili el conjunt del Bages. Dinamo Sassari, Baxi Manresa, a 2-9, 20-30. Partit que tanca la primera volta d'aquest grup A. Recordo que el Baxi està amb 4 victòries. S'enfronta a un dels líders d'aquest grup. En té una victòria més, el Dinamo Sassari. Moltes baixes. Això ho marca el partit fins a 6 del conjunt que entrena Pedro Martínez, Pere Tomàs, Eulis Baez, Jankuba Sima, Frankie Ferrari, Luke Nelson, Alex Zetkovic, jugadors que són importantíssims, jugadors alguns que han vingut com a recanvi, que també està de pega el conjunt manresà, han tornat a lesionar-se. Un Baxi que està en la competició europea invicta a casa, ha jugat 4 partits i ha guanyat els 4. Són les 4 victòries que té el conjunt manresà. Ve d'un reforç moral important, que va ser la victòria a casa al Congost 93-92 sobre la Botzina davant l'UCAM de Múrcia, i amb un jugador fent història i marcant les diferències. Dani Pérez, 16 assistències a l'últim partit. L'escoltem.
El donen com un dels favorits, no?, en teoria, per guanyar la Champions. Equip molt, molt potent físicament, amb molts punts, que bueno, juguen un atac, bueno, un joc molt alegre, no? I bueno, ja et dic, anem amb confiança, no? L'equip ve de fer un bon partit contra Múrcia, no? D'endur-nos la victòria, no? Que això ens ha de donar més moral. Si podem endur-nos la victòria cap a Manresa, pues millor que millor.
A veure si és possible. Baxi Manresa juga a domicili, pista del Dinamo Sassari, a partir de 2-9 en aquest partit que tanca la primera volta de la Champions. I ahir parlàvem de Kevin Pangos, el director de joc, un d'ells del Barça de bàsquet. Acabem de saber, dèiem que no feia net de la lesió a un dels dits del peu esquerre, seguirà amb el mateix tractament que està seguint des del 26 de setembre, això sí, serà avaluat setmana a setmana.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Acabarem parlant de tennis, que Carla Suárez ha anunciat avui a Barcelona la seva retirada prop al final de la propera temporada. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Bayori? Molt bona tarda. Canària de nacimiento, pero formada como profesional en Barcelona, ha anunciado que colgará la raqueta en octubre del año que viene, cuando tenga 32 años. Su principal argumento, estar más con su familia.
El corazón me pedía ser una persona más familiar, estar más tiempo con la familia. He tomado esta decisión, creo que en la vida no es solo tenis y por eso quiero disfrutar de otras cosas también.
¿En esos proyectos de los que hablas va a formar parte del tenis?
Probablemente sí que me gustaría seguir vinculada, no del todo, no sé de qué manera, ¿no? Pero bueno, yo estoy abierta a intentar ayudar a esas niñas que quieran crecer y veremos, ¿no?, en un futuro si el tenis estará en vida o no.
En su trayectoria destacan 2 títulos individuales, 3 en dobles formando pareja con Garbiñe Muguruza y 3 participaciones en los Juegos Olímpicos en el año que le queda por delante. Centra sus objetivos en acabar la temporada entre las 10 mejores del mundo, algo que nunca ha logrado, ganar algún título más y clasificarse para jugar los Juegos Olímpicos en individual y formando el doble con Garbiñe Muguruza. En cualquier caso, se ha mostrado satisfecha de su trayectoria tenística. Su mejor clasificación en el ranking WTA fue 6º lugar y en su debut ha lamentado no haber podido ganar un gran slam.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Superstar. Víctor Navarro, estaba en la COPE, está todo el día ya, está ahora también, está por la noche para ver si llegan.
Víctor está allí en el aeropuerto.
Vive en el aeropuerto.
Vale.
Y Víctor lleva ya un mes y pico.
En el aeropuerto.
Ho has aconseguit, Víctor. Felicitats, ja estàs al Hall of Fame de Minuto Gil. Víctor Aena Navarro. Tenia una molt bona de la pilota d'or i de la gent que vota la pilota d'or, que gente lleva mi carro, Hafiz Marikander,
ja estàs intentant desprestigiar el premi.
I tal i qual, però bueno, impera
és molt típic, està molt vist
allà. A l'última hora, Ballori, Liga i Federació denuncien davant competició i antiviolència els càntics del Metropolitano Griezmann, muérete, i el llançament d'un paraigües des de la grada en el gol de Messi. sí. El 9 de desembre coneixerem la sentència del Levante Zaragoza. La Fiscalia recurre, te va gustar, la absolució de Xavi Alonso.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Les 4.